estar informado.
Bien, pues lo dicho, ayer la conversación fue con el abad y hoy con el vicario. Toni Polo, pare molt benvingut.
Moltes gràcies, bon dia.
Gràcies per estar així. Ens agrada, pues això, unes paraules en estos moments que aunque no ho semble, estem de dalt. És que és aixina. I, a més, quedant-me també amb unes paraules que ahir ja ens va dir don Camilo, que si tot el folclore està molt bé, tota la cultura està molt bé, tot el patrimoni que tenim de Semana Santa està molt bé, però si no anem al temple, és que demà mitges. És així, no?
Evidentment, el que ha inspirat, no, l'art, tant la música com la imagineria, tota aquesta inspiració que han tingut tants grans artistes al llarg dels temps, ve per una vivència també espiritual. Quan sentim la música sacra, quan veiem les imatges, quan inclús la literatura que llegim,
les saetes,
o la literatura escrita, els poemes, no? Que va tot al voltant de la Setmana Santa, pues refleja el que n'hi ha darrere, no? I aquesta gran cultura que tenim, per a nosaltres també ens ha de servir d'inspiració. No com una cosa aïllada, perquè la podem traure del context, sinó en el seu context. I el seu context on és?
Per no desvirtuar,
sí,
el missatge.
Exacte, i el seu context és el Triduo Pasqual. El Triduo Pasqual que se viu dins de les celebracions litúrgiques tan belles, tan preparades al llarg dels segles, que s'han anat elaborant amb aquesta bellesa i al mateix temps que tan pedagògiques, perquè són molt visuals, molt plàstiques, en el que és una gran catequesis, tant el dijous com el divendres, com el dia de resurrecció, on podem veure, quasi palpar en els sentits, allò que està ocorrint, no? Que és la passió, mort i resurrecció de Nostre Senyor.
Ell ho va triar lliurement. No només sentir tot el que és capaç de sentir l'home, sinó que, a més, sofrir-ho en les seues carns, no? Quina mostra d'amor més gran, no? I arriba fins i tot a adoptar, no? Quan diu, per què m'has abandonat? Arriba a adoptar en tots els defectes que tenim el ser humà i ja després és quan diu, bueno, m'encomane a tu.
Clar. És que no és simplement un acte heroic.
No, és molt...
El del nostre Senyor, clar. És un acte d'amor. Ell mateix ho diu en l'Evangeli. No hi ha amor més gran que aquell que dona la vida per als seus amics, perquè és l'extrem. Nosaltres podem donar inclús la vida per la nostra família, però per aquells que no coneixes, per aquells que ho fas gratuïtament, això sols ho podia fer Déu. I, evidentment, se troba en ese binomi, que és home també, home i Déu. I l'home també, el seu ser home, també li du a dir, pare, per què m'has abandonat?
A mi sempre em crida molt l'atenció tot el que ha de suportar, ja no només físicament, sinó aquests insults i aquestes ofenses quan diuen, no dius que eres Déu? Vinga, a veure, fes algo, no? Vull dir, és que és tan extrem, és que mai en la història de la humanitat s'ha vist un sacrifici més gran.
Sí, la hipocresia del ser humà no és algo nou. La hipocresia del ser humà és des que el ser humà és ser humà, no? Des que existim. I volem un salvador, però el volem a la nostra forma. Quan algo ix dels nostres esquemes, d'allò que nosaltres creguem que s'ha d'ajustar, pues, l'ataquem, es burlem, el menysprem, no? I això és el que li ocorreix al Senyor en el camí del Calvari. Ells volien i ansiaven al Salvador, ansiaven al Messies. Se'l troben, no és com ells volen, o no és ara com nosaltres voldríem. Per tant, la resposta del ser humà és pues, atacar, ridiculitzar i dir, no eres Déu, baixa de la creu i demostres, i així creurem. No tenim que creure per l'esforç del ser humà per a creure, sinó perquè Déu ens té que demostrar que ell és Déu. és ahí on realment canvia, no?, la situació. Sí, sí.
Clar, és que això adquireix una dimensió tan gran, és una prova tan gran, jo crec que no sabria, no, jo crec que no es pot equiparar absolutament a res. Per damunt d'ahir no hi ha res.
No, per damunt del sacrifici de Crist no n'hi ha res. No n'hi ha res perquè no és simplement per a uns, no és simplement per als de la seva època, sinó que s'estén a tota la humanitat de tots els segles.
Clar.
I, per tant, no és comparable a ningun acte històric. No es pot comparar. S'estén, no?, fins al final dels temps, clar.
Hi ha una qüestió que a mi també em crida molt l'atenció. Estan tots estos que van de progrés no creients, que vale, que tot és molt respectable, però molts acudixen perquè els crida l'atenció i volen veure com són les processons, com és la Setmana Santa. Alguns fan molts quilòmetres, bé per vindre a la nostra ciutat o bé per anar a altres ciutats. Entonces jo pense, algo té que haver perquè tinga aquest poder d'atracció, que hasta els que no creuen senten la curiositat d'anar a veure-ho, amb tot el respecte del món, per supost.
Evidentment, la Setmana Santa i tot el misteri de la passió també té un component cultural. I aquest component cultural se transforma, com diem abans, en imatges, se transformen en coses físiques que atrauen, no? Atrauen simplement per la curiositat, poden atraure, evidentment. I això pot inclús ser principi de arrimar-nos, principi de, inclús de conversió. Per tant, no n'hi ha que menysprear a ningú, ni menysprear ninguna el per què s'arrimen, no? Sempre, com li agrada dir al Papa Francesc, sempre portes obertes i, bueno, Déu planta i després els fruits es recollissen en el seu temps, no? I això fa que la gent, pues, bueno, també té un sentit de preguntar-se a si mateix. I aquest sentit és un sentit antropològic que té sempre el ser humà. I està bé que es pregunte. I a lo millor el més fàcil o el contacte més directe o més immediat pot ser una processó de Setmana Santa, perquè no requereix més que l'acte de mirar, l'acte d'observar i de, bé, a veure què passa.
Se n'adonem també que el vil metal està present per unes monedes, el van trair. Per unes quatre monedes. Que horror, no?
Sí. Crec que en el cas de Judes no era la finalitat per el qual va traicionar a Jesús.
Però té aquest simbolisme.
Sí, clar. Després això se pot extrapolar a moltes coses, no? Però sí, sempre a voltes, el com tu dius, el vil metal pues, pot estar darrere de pues, sí, de la situació en la que Judes pues, per això el va traicionar. Però la proposta no ve de Judes, o sea, no demana diners a canvi de, sinó són que els que volen atacar a Jesús o acabar en ell, els qui li donen a Judes les 30 monedes de plata, sí.
Algo que a mi personalment sempre m'ha produït molta pena és quan pregunten el soltema d'ell o a Barrabàs?
Sí, era
la gent a Barrabàs?
Era una tradició que se solia fer per la Pasqua jueva, demanar l'indult, no? Que això també s'ha estès després a nosaltres. També nosaltres, la nostra cultura, també solem soltar o pues, algun pres que siga, que no tinga delictes de sang, evidentment. Mm-hmm. Això s'ha estès al llarg dels segles. I en el cas de Jesús també va passar, no? L'Evangeli diu que els sacerdots, els sums sacerdots, van conjurar al poble per a que demanaren que soltaren a Barrabàs, no? En volta de Jesús. Volent Pilato soltar a Jesús perquè sabia el que n'hi havia darrere d'eixa condena, que era l'enveja, no? que tenien a Jesús.
Algunes paraules, pare, de consol en aquests moments de dol que vivim tots els cristians, i encara que sabem que la resurrecció està ahí, però és que el que ens ocupa ara mateix és dol.
Crec que no devem de centrar-nos en el dol. Devem de centrar-nos, en primer lloc, Dijous Sant. Dijous Sant és l'institució de l'Eucaristia, és el manament de l'amor, estimeu-vos els uns als altres com jo vos he estimat, és l'abaixament total de Déu. Déu s'ha fet home, però a més de fer-se home, vol llevar els peus dels seus deixebles com un esclau. Era la tasca dels esclaus, de quan aplegaven els senyors de la casa, bruts del camí, era la primera tasca que tenien que fer era rentar-los els peus. Centrar-nos en primer lloc en això, centrar-nos en que Jesús es queda per a sempre nosaltres en l'Eucaristia, que és realment el monument, no? que es posen en les parròquies per a l'adoració, per a la contemplació i per a la interiorització espiritual. És veritat que el Divendres Sant té tota una litúrgia preciosa, ben preparada, molt, molt estructurada, en la qual, sí, el tema central és la passió i la mort de Jesús, però sabent que darrere de tot això està la resurrecció, que per als cristians és el que dona sentit a tot. Dirà Sant Pau, si Cristo no hubiese resucitado, vana seria nuestra fe.
Per tant, hem de pensar també això, no? En la resurrecció, que la tenim ahir mateix, que vendrà el diumenge.
Sí, és la gran festa dels cristians. Mm-hmm. Els diumenges és com un espill. Cada diumenge és com un espill del dia de la resurrecció. I cada festa és un espí del dia de la resurrecció, és la festa de les festes, és el gran aconteixement de la nostra salvació. Crist ens dona sentit a la nostra vida perquè ha ressuscitat, no perquè ha mort, sinó perquè ha ressuscitat. Morint ens dona la salvació, però ressuscitant ens dona la possibilitat també a nosaltres de ressuscitar. I hauria de ser la gran festa per a tots. És veritat que pues, últimament, en els últims anys o les últimes dècades, el dia de Pasqua, pues, anem a menjar-nos la mona, no? I s'olvidem un poc, no? d'aquesta gran celebració que és la festa de la resurrecció. Però també la vigília pasqual és tan perfecta en totes les lectures, com va passant per totes les etapes de l'Antic Testament, per tota la història de la salvació, fins a la llum pasqual, no? del Senyor, ha vençut la mort i, per tant, ens dona esperança de que nosaltres també podem, gràcies a la seva acció, vèncer també les nostres morts, no solament físiques, sinó també espirituals.
El diumenge és molt important. Podem anar perfectament a fer-se la mona? Si primer passem pel temple, el diumenge és precepte i dijous i divendres són preceptes també, no?
No. El precepte
és... El dijous no és precepte?
No. Precepte és el dia de Pasqua.
Ahà.
El dia de Pasqua. Ara, per a viure complet el dia de Pasqua, pedagògicament, i ens fa molt de bé poder viure tot el tríduo pasqual. És com un gran tríptic, no? S'obrin les dos ventalles del tríptic i vegem el Dijous Sant de la primera, el Senyor Jesús crucificat en el mig i la resurrecció. A l'obrir ese gran tríptic en les seues ventalles, te n'adones, no?, de com va evolucionant la història de la salvació en ese tríduo pasqual.
Jo em quedo en unes paraules del retorn de Sant Mauro, la comunitat a la que jo pertany, que diu, estava oficiant en dissabte i diu, bueno, esta és vàlida per a demà, però no passa res, que el que vulgui vindre demà pot vindre, que com va dir, que per excés no passa res i quan passes per defecte. La gent es va riure. Però és així, quan més sucre, més dolç, no?
Sí, clar, és un acudit, està molt bé. Però, evidentment, ja el dia de diumenge comença, no? El dissabte per la vespre, la vespre, no?
I és vàlida.
I és vàlida, evidentment, però des del Concili Vaticà II, sí, sí.
Clar, ja... Clar, i si el Concili Vaticà II hi ha un abans i un després brutal, no? Passem d'oficiar d'esquenes en llengua vernàcula a apropar-se, vull dir, és un canvi enorme, no? Va ser Joan XXIII, no?
El inaugura Joan XXIII, sí. Clausura primer, el Vaticà primer, que encara no estava clausurat, obri el Vaticà II, I no és un trencament.
El papa bueno.
El papa bueno, exacte.
Que quan van dir que si s'havia trastornat, i va dir que no, que era, que allò era un ajornamento, no? Que era...
Sí, que bonico. Sí. Joan XXIII, pues, va ser pues, una persona il·luminada per sí, l'esperit.
Un avançat al seu temps.
I, a més, també per una demanda també social. Els temps anaven canviant. No és perquè nosaltres tinguerem que posar-nos junta a la moda, però sí fer-nos més entendibles, no? Que es poguera entendre el nostre llenguatge.
Ell va ser dels primers que va apostar també perquè li encantaven els mitjans de comunicació. I diria, i per què no transmitir una missa? I per què no fer-la arribar als malaltets? D'ell se me va quedar una frase quan va anar a visitar una presó i va preguntar, ahir qui n'hi ha? Pues ahí están los que tienen delictes de sang, ahí están tal... I ahí, en aquesta galeria, diu, no, no, ahí están els més perillosos i els més, diu, ah, pues per ells per on tinc que començar. Mm. Que curiós.
Sí, les grans figures de la història tenen aquestes coses, no? Com trenquen barreres, com obren fronteres i com saben apropar-se, sobretot, als que més ho necessiten, no? Mm. I això ens dona exemple als que venim darrere.
Tots aquests testimonis.
Clar.
Clar.
Ens donen pues, això, la visió de que no devem tancar-nos en nosaltres mateixos, sinó que també tenim ferramentes i també podem ser útils per a trencar tantes barreres i tants murs.
Mm. A vegades els humans s'equivoquem culpant-lo. Vull dir, quan en una conversa col·loquialment, ai, pues que mira la guerra, claro, si debo permitir, no, perdona, és que ell no té la culpa, és que no podem culpar-li o atribuir-li algo que no és així.
El ser humà sempre necessita un culpable. Mm-hmm. Sempre necessita un culpable i mai vol ser ell. I qui no es queixa? No es queixa Déu. Per tant, culpar a Déu és el més senzill. I a la volta, pues, és en el que podem descansar, no? És veritat que també és curiós si ens posem en la Sagrada Escritura, també els profetes es queixaven a Déu. També el culpable, no? Per què tinc jo que anar a predicar? Per què me tinc que fer jo aquestes coses? Per què tinc que posar-me en aquesta situació de risc? Culpar a Déu, no? I tampoc és mal, eh? Vull dir, si després això se sap gestionar, i se sap dur conforme un cristià ho ha de dur. Evidentment, pues, el més fàcil aquí tirar-li les culpes de tot és a Déu.
Clar. Pare, algun missatge que vulgui llançar abans de que l'acomiadem?
Pues, convidar a tot el món a que aquests dies sí, siguin uns dies de descans, siguin uns dies de trobar-se, evidentment. Sempre el ser humà necessita també temps per a descansar, per a reestructurar el seu dia a dia perquè anem frenètics en tantes coses a les que devem d'acudir, però que tinguem temps per a fer silenci, tinguem temps per a acudir en algun moment donat a l'Eucaristia, acudir als sacraments, acudir pues, en definitiva a tots aquests moments que l'Església ens ofereix aquests dies que poden servir-nos per a preguntar-nos per moltes coses personals i també col·lectives, no? La societat, el món en el que vivim, com afrontem les situacions complicades i que, bueno, a la llum de l'Evangeli i a la llum de la Pasqua podem trobar moltes respostes.
Seguirem conversant amb Toni Polo, el vicari, perquè només passar Pasqua hi ha uns cursets i tenim que parlar largo i tendido d'aixòs cursets, li sembla?
Exacte, bé, els cursets de confirmació per a adults i també de bateig. Estan oberts i ja tenim prou demanda, així que continuem oferint-los a tots els que ens escolten.
Moltes gràcies, pare.
Moltes gràcies a vosaltres.
COPE Intercomarcas. 93.7 FM.